Vinga, les 10:41, les 4:41, doncs ara sí, fins al punt de les 11, que tindrem, per cert, un especial sobre els 25 anys del Pacte de Progrés, i en aquest cas doncs, també de la COP, en aquest cas sobretot a Eivissa, doncs, que va significar doncs, en aquest cas doncs, un tomb polític, diríem inaudit, sense precedents. Doncs tindrem, doncs, mireu, un Formenterer doncs, que amb el que costa xerrar a vegades, que és en Santi Ferrer, en Santi de Morna. També tindrem, en aquest cas, en Enric Barot, en Isidre Torres, saludarem a Pilar Costa i també en Carmelo Convalia, que ho va, diríem, seguir tot periodísticament doncs, aquests 25 anys que se n'han fet doncs, aquesta efemèride, doncs, certes trobades i reunions. Però abans volem parlar, doncs, com dèiem, d'abelles i de mel, una d'aquestes activitats, l'apicultura, doncs, que està doncs, amb cert perill, molt afectada doncs, per aquest canvi climàtic. I teníem doncs, aquest momentiu, aquest moment d'esperança, doncs, d'alegria, doncs, amb aquesta bona recepció de la mel, de l'explotació d'en Francisco Riera, a Francisco Torres Riera, en aquest cas, doncs, a més, doncs, escollint-se les 10 millors de les Balears de 100 que s'hi van presentar, però bé, la situació no és massa per llançar coets. Per parlar-ne tenim el secretari de l'Associació d'Apicultors, en Jaume Portes, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Com estan les teves velles?
Bueno, ara en aquest moment ja estan un poc millor, perquè enguany els darrers mesos ha plogut un poc, però bueno, estan parlant de supervivència, no? Encara no...
Supervivència,
no... Sí. Duim 3 anys molt dolents, sobretot els darrers, i això ha afectat molt pues, a totes les caseres que tenim aquí, bueno, i a Eivissa també. Igual no tant, però a Formentera sí ha afectat molt. I això pues, es nota pues, en la producció de mel i que nosaltres tenim que treballar molt perquè hi ha que cuidar-les més, hi ha que procurar-los menjar i, bueno, i així i tot, pues, algunes pues, se te'n van. Això és la realitat que tenim avui.
Clar. En aquest cas, clar, quants associats teniu més o menys a l'entitat? Quanta gent queda fent mel a Formentera que tingueu controlada?
Bueno, en aquest moment que facin mel, bueno, que tinguin velles i que puguen fer mel, perquè moltes vegades tens velles i no fas mel, devem ser una quinzena, una cosa així.
A mi em venen al cap amb Pins, amb Toni Bombes, l'Adán, a la Mola també, tu, en Mario i en Francisco, i, bueno, i molts altres que no he de pensar, algun que vulguis destacar que em faci bastanta?
Sí, a veure, un dels que, i a més dels més antics, Pasqual d'Escaló.
Antoni? Ah, un Pasqual,
no,
pare d'Antoni
no,
i en Pepa, sí. D'acord.
I, bueno, a veure, i llavors hi ha alguns jovens, per exemple, na Bàrbara, que té allà a Can Marroig, que també, no en fa molta, però en fa, i pescap també algú que a vegades se'n fa, però bueno, no control tant perquè moltes vegades que fa una producció petita pues, ni siquiera ho diu, no?
Ho deia perquè l'altre dia xerrant amb en Mario, que ens van trobar doncs, al camp de futbol el dia mateix, el dissabte, doncs, d'aquesta bona notícia, em donava bueno, xifres més o menys aproximades de totes les cases que han anat desapareguent d'abelles, que s'han mort, i em deia xifres, em deia, és que Francisco en tenia 20, ja n'hi queden 6 o 8, és la tendència, no? Gent que en tenia diverses i n'hi queda una.
Bueno, a veure, la gent que tenia poques i quizà pues, no els controlava massa quan s'ha donat compte, pues, les caseres estaven dèbiles i quan estan així pues, entra la sarna i en una setmana te deixa allò, pues, vamos, que pareix allò una tota morta.
L'arna és com aquesta papallona infecta que, petita, sí. Que no serveix per res... I que entra allà i que...
Posa una quantitat d'ous, jo què sé, igual, no vull dir una xifra, però igual 1.000 ous i una casa en una setmana te puc garantir que te la destrueix completament. O sigui, les velles tenen que sortir perquè allò fa tota una maranya de seda, per dir alguna cosa, i és cap d'un parell de dies hi ha unes larves d'uns 2 centímetres i mig, uns 6 o 7 mil·límetres de gordes, i ho destrossen tot. Es mengen cèsseres, es mengen esquadros, es mengen sa casa. O sigui, quan te'n dones compte, si no hi vas en seguida que passa això, t'han destrossat sa casa.
Us n'adoneu, doncs, que hi ha aquesta arna, hi ha alguna manera per fer-la foragitar, per...
Bueno, a veure, jo el que faig és que quan, si me'n dono compte que n'hi ha poca, doncs es agafar i treure tota sa que veig. Quadro per quadro vas i la neteges i coses així. Si sa caixa en té a més, doncs el que faig moltes vegades és canviar sa caixa per una altra que estiga neta. Procurar, doncs, això, que no hi entri, perquè una casa, quan està fluixa, sarna, pum, s'hi posa dins i no té remei. Això és un problema greu.
El problema definitiu és quan fuig la reina, no? Quan entra, doncs, l'arna, tal qual, se'n van algunes abelles, però quan ja és la sentència de mort de la casa és quan marxa la reina, no?
Sí, bueno, a veure, la reina no marxa mai, hi ha que dir-ho així de clar. Que abandonen sa casa reina i abelles és complicat que passi. Però, bueno, s'han dat casos, jo per exemple, a casa s'han dat casos que veies quan estaven per falta de menjar o coses així que no te'n dones compte, sí que fan un eixam i se'n van. Però normalment la reina no se'n va mai. O sigui, la reina, una vegada s'està fecundada, només se'n va quan fa un eixam i se'n va amb un 50% de les veies i les que queden fan una altra casa. I ella se'n va i fa una altra colònia. Però si no és així, la reina normalment no se'n va. Per quan hi ha una infestació de barroa o coses així, al final trobes, 300, 400 veies, però encara la reina està allí. O sigui que només se'n va en aquests casos. No.
El problema de la falta de pluja fa, doncs, que hi hagi menys flor, que floreixi menys, i que, per tant, tinguin... menys menjar. És bàsicament aquest el problema. Doncs, que les velles també l'aigua ajuda, doncs, que les cadetes estiguin, no sé si els hi va bé la humitat, no sé...
Bueno, a veure, el més important per les velles i per qualsevol altre animal és l'alimentació. I les velles s'alimenten de pol·len i de nèctar. Clar, si no hi ha pluja, els camps estan secs. Els arbres pràcticament també. Aleshores, no tenen on anar. Si nosaltres que tenim les caseres, per exemple, no m'ho dam compte i els hi dam menjar, com han fet enguany, que per això els han mantingut quasi tots, si no hi ha menjar, no hi ha menjar. No hi ha pol·len, no hi ha nèctar i ells no poden fer res. O sigui, que depenen totalment de que hi hagi una bona pluja, per exemple, a finals de principi de setembre, una cosa així, que llavors hi ha floració ja de romaní, llavors tot hi ha sapell i altres plantes que fan aquesta floració d'hivern. No? I en primavera exactament igual, després de Nadal, que és quan té que ploure i tal, doncs, les floracions de primavera és quan normalment hi ha, i tot Déu coneix, bones camps de flors i coses així.
Clar, falta de pluja, com dèiem, doncs es manté en algunes cases perquè les veies, doncs, estan dèbils, passen malament, i després suposo que es recull molta menys litre de mel en èpoques de sequera. Quan dius que les alimenteu, què els hi doneu?
Bueno, a veure, jo, per exemple, et poso que és el meu cas particular. Enguany, pràcticament, es pot dir que no he tret mel. O sigui, el 2024 es pot dir que no he tret mel, perquè el que he tret és quasi res. I m'he donat per això, perquè en si no hi ha una floració, no hi ha alimentació. I quan no hi ha alimentació, en vez de treure mel, el que tens que fer, quan te'n dones compte, bueno, nosaltres ja m'ho en dono compte, perquè si no plou, no hi ha res... Vàrem demanar menjar i els hi dam, pues, en aquest cas, enguany han dat 3 tipus d'alimentació. Hi ha unes bosses que són de com un nèctar de bueno, aigua i sucre i coses així, que és líquid. Llavors hi ha un que és pràcticament els mateixos components, però és sòlid, i llavors li dam unes barres de proteiques que són per substituir el que és el pol·len, que és el que gasten doncs, per l'alimentació també de ses cries i coses així. Són aquests tres aliments. I, bueno, i enguany, doncs, cada setmana havies d'anar allà i dels menjar, perquè, sobretot perquè, bueno, el que ha passat ara, no? Que ha començat a ploure molt tard i fins ara els havíem d'alimentar. Una vegada hi comença la flor, aquesta alimentació, en què la tenguen dins la casera, no la gasten, perquè ells prefereixen l'autèntic, no? Les flors de fora i es nèctar i es pol·len, no?
Uh-huh. Quan es fa mel, de vegades és una mel doncs, que també doncs, les abelles han menjat d'aquests suplements. Canvia una miqueta el sabor? És molt diferent si la mel està feta exclusivament amb flor que si hi ha una miqueta doncs, d'aquest suplement?
No, bueno, a veure, això és una cosa que molta gent no ho sap, però durant nosaltres traiem mel, en teoria, una vegada en l'any, que és a finals o mitjan juliol, una cosa així. Algun any que siga molt bo, que hi hagi una temporada de tardor, que hi hagi molta pluja, pues, n'hi ha arribat a treure en l'hivern, o sigui, en su gener, una cosa així, no? Però què passa? A veure, tot el que li dones de menjar, ells ho consumeixen i ho almacenen als costats dels quadros de cria. El que fem nosaltres quan traiem mel no és treure mel de la part de baix de sa casera. Normalment, quan traiem mel, és que nosaltres hi posam una mitja alça dalt, quan ja hi ha una floració grossa, que veus que tenen una aportació de nèctar i de pol·len grossa, i tot el menjar que hi ha baix, ells el gasten per l'alimentació de ses seues baies joves, no? Nosaltres, o sigui, l'alimentació que li dam, nosaltres no traïm mai mel d'aquells quadros. La mel que traïm és sempre de la part de dalt i no es transfereix mai d'aquesta alimentació a el que és llavor la mel final. Això és una cosa que vull explicar perquè molta gent diu, ai, si els deu això, doncs perquè... com surt? No, és que no és així. O sigui, el que li dones, ells s'ho mengen i quan realment ells busquen el nèctar i fan la producció de mel, aquella alimentació ja ha anat desapareixent baix i ells el que porten ho posen a les alces de dalt, o sigui que la mel és completament pura, no té caps.
Ens deia en aquest cas en Francisco que la mel és de mil flors, bàsicament doncs, en predomini de romaní i frígola. Seríem una miqueta totes les mels de Formentera són així o n'hi ha alguna que només sigui de romaní? Digues.
No, a veure, això a Formentera que hi hagi una mel única d'una flor
sí.
És quasi impossible. Per què? Perquè és un territori que és de secà, no hi ha massa romaní, per exemple, a tot un lloc per com es vegin a romaní. Formentera floreix, per exemple, el romaní, floreix el sapell, floreixen els arbres, com jo que sé, i garroguers, per exemple, que bueno, a Formentera n'hi ha pocs, i llavors primavera, quan surten flors, surten mil flors, per dir alguna cosa. No? Aleshores, com es treu la mel una vegada, la mel que tu treus no pot ser mai monofloral d'un arbre o d'una planta. Normalment, sempre tendim a pensar que les mels són de les plantes més vistoses. I no és així. Quan nosaltres hem fet analitzar les mels, el que ens hem trobat és que les mels són d'una varietat immensa de plantes i el percentatge del que nosaltres pensàvem sempre és molt més petit. O sigui que monoflorals a Formentera no n'hi ha.
Hi ha romaní, hi ha frígola, hi ha, com deies, una miqueta de garrofa, i suposo que moltes altres flors, bruc, no sé...
Hi ha moltíssim...
Vinagrillo...
Sí. No, però és que... A veure, ara no perquè no tinc aquest llibre aquí, però tinc un llibre de plantes mel·líferes, i vamos, et sorprendria aquesta quantitat de plantes, floretes que treuen mel, que nosaltres no sabem ni que existeixen. I això, pues, al final, llavors, el que es tradueix en que fas unes mels amb, amb un gust, un si sabor és, enormes.
Eucaliptus, i si algú té espígol, tot, te repleguen de tot, no?
Sí, sí, sí. Sí.
Escolta, comptant amb... tenint en compte l'important que són les abelles, que la gent comença a prendre consciència, a sensibilitzar-se de què implicaria la desaparició de les abelles, en aquest cas, doncs, per la flora de Silla, per el procés de polinització, i el desastre ambiental que suposaria que s'extinguissin, rebeu alguna subvenció per comprar menjar o no?
Sí, a veure, nosaltres cada any el que fem és anar comprant material, es consell, en aquest cas l'any passat, quan vàrem veure que hi havia aquest any tan dolent, vàrem aconseguir que ens comprés una partida de menjar, i això mos ha salvat. Si no hagués estat per això, pues, hauríem hagut de comprar naltros, però bueno, naltros som una associació molt petita i les quotes que naltros tenim no mos dona per això. Però bueno, és important que s'apoyeu de l'administració, perquè, com havies dit tu, això afecta a tot Déu. O sigui, hi ha molta gent que té plantes, que té arbres, que si no hi hagués aquesta polinització, igual la seva producció seria molt, molt més petita. I això, pues, clar, hi ha molta gent que no ho sap, però les abelles són les polinizadores número 1 del món. Perquè, a més, no només és l'abella que tenim aquí, hi ha moltes altres espècies d'abelles que no els veiem perquè no estan recollides en una casera. Són salvatges, però també polinizen. I bueno... No tot Déu coneix això, però bueno, és una de les coses més importants, sobretot a llocs on hi ha arbres de fruiters i coses així.
Com va anar el dissabte a Sant Antoni? Suposo que perquè us agrada la mel, doncs, en fi, una autèntica, diríem, un autèntic festín, no?
Sí, 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 vàrem estar en el campionat en el concurs de mel de Balears, divendres i dissabte a Sant Antoni, i bueno, va anar molt bé, molt bé. Vàrem estar els divendres tastant 108 mels de dues categories, una de primavera i estiu i l'altra de tardor, i la veritat és que va estar molt bé. Hi havia un poc més de mels de primavera que no de tardor, i la gent, pues, va quedar un poc sorpresa, perquè hi havia un jurat així un poc combinat entre gent que coneixia el món de ses baies i de ses mel, i hi ha un altre que no, que simplement era per mort de que el triem perquè tingués una visió diferent. I els 12 de jurat, pues, al final també varen coincidir bastant i varen treure unes conclusions molt bones.
Hi havia 12 persones al jurat?
Sí.
Com la pel·lícula, 12 hombres sin piedad.
Bueno, en aquest cas sí que van tenir piedad, però bueno, sí, sí, molt bé. I la veritat és que va ser un concurs interessant, perquè hi havia, a més, hi havia gent de fora que va venir, que són una eminència en cates, i gent de Mallorca, que també ja fa molt de temps que hi entén i coses així, i llavors donen una visió de tot molt més ampli de la que podem tenir altres aquí. I les mels realment van ser molt bones. Després de la... Bueno, els primers dies es van tastar totes les mels, es va fer una primera classificació i en van deixar 10 de primavera i 10 de tardor. I llavors, d'aquestes 10, el dissabte es va fer una altra cata i es va decidir a veure qui era el primer, el segon i el tercer. Uh-huh. En aquest cas, pues, els premis van anar els individuals de les dues categories van recaure a Eivissa. Uh-huh. A Mallorca també algun segon premi i un tercer, i a Menorca també dos primers, no, perdó, dos tercers i un segon, una cosa així. Uh-huh. I llavors va crear una categoria nova, que eren mels originals, perquè quan la gent tastava les mels, em varen trobar algunes que sortien de lo que era ressaltaven un poc, no? Entonces es va crear una categoria de mels especials i el va guanyar un de Mallorca, em sembla, i eren mels curiosos, perquè eren mels que aquí, per exemple, a Formentera no en tenim. Eren unes mels molt fosques, unes altres eren uns mels que apareixien, estaven com a preses, o sigui, molt, molt interessant.
Què us van dir de la Formentera? Amb què et quedes? Amb quin afalac? Amb quin comentari?
No, a veure, si de 108 en tenim un entre els 10 primers, ja és important.
Gent normal, gent de per allà que la tastés, o sigui, que et digues, ostres, doncs, quin...
Bueno, hi ha que dir que nosaltres en cap moment vàrem saber les nostres mels quines eren.
Ah, ja.
El concurs es tracta de que tu
a
quan
cegues,
vas...
A cegues, eh?
Sí, totalment a cegues. No hi havia ningú de jurat ni des que hi havia allí que sapigués quin era la mel d'aquí. Perquè això, quan tu envies, allò es posa una numeració, hi ha un sobre que tu poses el teu nom, allò va a un lloc, i ells a partir d'aquell número fan una altra redistribució de números, que és el que el jurat veu. En tot cas, ningú d'aquells sap quin número, coses així. Doncs és perquè no hi hagi cap tipus de suspicàcia de que algú pues, pugui mirar per que seva, no?
Jaume Portes, moltíssimes gràcies, secretari dels apicultors de Formentera, l'enhorabona, perquè entenc que doncs, aquest premi doncs, per aquesta mel d'en Francisco i en Mario la sentiu pròpia a tots els de Formentera i tant de bo Sant Pere mos concedeixi en aquest cas molta aigua els pròxims mesos per a fer revitalitzar doncs, a aquestes casetes, a aquestes veies que estan així una miqueta groguis.
Vale, moltes gràcies i esperem que plogui i que les veies puguen estar més contentes que no han estat el darrer any.